I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, hi ha hagut, com sempre, molta teca esportiva, molts resultats, molts marcadors. Potser podríem destacar la tercera victòria consecutiva del Utsitzen Patiu Club Sant Cuat femení i la segona de la temporada del masculí, 10-1 davant l'Oviedo, portava ja doncs, pràcticament 5 jornades amb 5 derrotes consecutives. Per tant, alegria d'uns i tristesa, per exemple, la del Sant Cuat masculí que ha tancat aquesta bona dinàmica perdent el camp dels Sitges.
Repassarem tots aquests marcadors en format breu, però no només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho fas amb diversos representants. Què ens explicaràs?
Doncs mira, avui agafarem l'estic per parlar d'hoquei herba perquè ha finalitzat la primera volta del campionat de Lliga i tots dos equips, el júnior masculí i femení, han aconseguit la seva classificació per a la Copa del Rei de la Reina que es disputarà a l'Egara, a Terrassa. Serà el cap de setmana del 28 al 30 de març i tindrem a l'estudi Ramon Bernils, el Guille Carnicer, que és el tècnic del femení, i l'Oriol Torres del masculí. I també parlarem de rugby, perquè avui tindrem el cap de premsa de la Federació Catalana de Rugby, en Francesc Gómez, que és el director del documental La història desconeguda, 100 anys de rugby a Catalunya. Hi ha molta presència i molta participació de Sant Cuat en aquest documental. I per acabar també parlarem de futbol. Ahir va haver-hi derbi, la tercera catalana, entre la Farga i el Júnior. Va guanyar el Júnior 1-4 i es manté líder d'aquest grup. Parlarem amb el tècnic de la Farga, José Antonio Ruiz. Per tant, molta teca i molts protagonistes.
Molta teca, un programa ben farcit com cada de dilluns. Abans, però, d'abordar tota aquesta informació, repassem, si et sembla, Joan, en format breu els resultats d'aquest cap de setmana.
En hoquei herba, Egara 0, Júnior femení 0.
Les santcuatenques acaben el curs entre les quatre primeres classificades i amb bitllet per a la Copa de la Reina.
Més hoquei herba, Egara 2, Júnior masculí 3.
Els blau i negres tanquen una primera volta brillant i amb bitllet per a la Copa del Rei.
En futbol, Sitges 3, Sant Cuat masculí 2.
Els de Joel Bravo encadenen la segona derrota consecutiva. Més futbol, Joan?
Sí, més futbol, Sant Cuat femení 0, Girona 2.
Primera derrota de les santcuatenques a la Jaume Tubau.
En hoquei patins, Oxigen, Patiu i Club Sant Cuat femení 3, Cerdanyola 1.
Les de Borja Ferrer s'enduen al derbi i sumen 3 victòries consecutives.
Més hoquei patins, Oxigen, Patiu i Club Sant Cuat masculí 10, Oviedo 1.
Els d'Òscar González sumen la segona victòria del curs davant del Cue.
En futbol sala, Sant Joan de Vilassar 4, Olímpic Floresta 10.
Els florestans ja ocupen la quarta plaça, només 3 punts del líder, el Sant Quirze.
Més futbol sala, Sabadell 1, futbol sala Sant Cuat femení 1.
Les de Manel Muñoz desgarrapen un bon punt a Sabadell i s'allunyen de la part baixa de la classificació.
Madrid, Chamberí 1, DSB Club Voleibol Sant Cuat 3.
Les santcuatenques trenquen una mala dinàmica i s'allunyen de la part baixa.
En vol Sant Cuat 32, Sant Esteve Palau Tordera 32.
Els santcuatencs empaten el PAP 3 i ocupen la segona plaça a un sol punt del líder, el Granollers B.
I per acabar, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cuat masculina 80, Ripollet 71.
Els santcuatencs tornen al camí de la victòria i surten del descens. Repassat aquests marcadors d'aquest cap de setmana, Joan, jo m'acomiado, deixo amb tots els convidats i quan passin 6 minuts a 11:15 ens tornem a trobar en aquest estudi per seguir amb el Faves Comptades. Fins ara.
Fins ara. Comencem aquest Esport en Marxa, el primer del mes de desembre, un cap de setmana aquest, el que ja s'ha disputat, on hi ha hagut la majoria d'equips que han disputat partits, i aquest proper cap de setmana hi haurà aturada per alguns i d'altres que jugaran aquí a Sant Cuat. Només disputarà doble jornal de saber Club Voleibol Sant Cuat, serà amb un doble enfrontament dissabte i diumenge, però els que han tancat la lliga momentàniament són els equips d'hoquei herba del júnior masculí i femení. Han acabat la primera volta de campionat i ja no tornaran a jugar, atenció, fins al mes de març, un mes de març, quan començaran la segona volta de competició, i a més també tindran cita de Copa de la competició del CAO. Serà del 28 al 30 de març a Legara. I anem a donar un cop d'ull de com han acabat aquesta primera volta de campionat amb el júnior masculí, i parlem amb el seu tècnic, l'Oriol Torres. Oriol, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Bé, quarta plaça, 25 punts. Satisfet amb aquesta primera part de la temporada?
Sí. La veritat és que molt contents. La veritat és que era un dels objectius que ens havíem plantejat al principi de temporada, no? Intentar acabar la primera volta ja dins del que és el top 4 i el que et donaria peu a una possible Final Four. Així que, bueno, l'objectiu aconseguit, i si a sobre doncs podem treure aquest marge de 7 punts al cinquè classificat, doncs encara millor.
Això t'anava a dir, mirant la classificació fa goig, perquè veus el Polo amb 28 punts, lògic que estigui, el Club de Campo 26 també, l'Atlètic de Terrassa 25, i el Junior que també té 25. I després aquest salt, com tu molt bé deies, de 7 punts amb el tenis, potser sorprèn Legara, que estigui 6è, però bé, podem considerar el Junior ja un dels tops 4 d'aquesta competició després de molts anys?
Bueno, això és el que intentem. Sempre ara ja són 5 anys els que formo part d'aquest club, i el projecte inicial era aquest, no? Intentar estar això a 4-5 anys vista entre els 4 millors. La veritat és que no és gens fàcil, perquè sempre hi ha aquests equips històrics que sempre estan allà, tinguin baixes o altes en el seu equip, i la veritat és que no és casualitat que ens hagin colat allà. Ja fa un i dos anys que ens hem acabat quedant a un punt de la Final Four al final de la Lliga, amb la qual cosa ja fa una mica de temps que ho buscàvem, això, i bueno, amb els peus a terra, evidentment, queden tot una volta sencera, però bueno, el pas és aquest, i el camí a seguir, pues, bueno, el tenim tots molt clar, no? I ara mateix sembla que les coses ens van bé, però hem de seguir així. Ara d'un parell de 3 mesos que hem d'aprofitar amb la sala, competir també amb la sala i tornar el més fort possible per arrencar amb 3 punts més a la primera jornada de la segona volta.
T'anava a comentar que la temporada passada, bé, les dues últimes campanyes, l'equip ha estat a punt de classificar-se per la Final Four, no ha estat possible, es va perdre amb equips que estaven a la part baixa. Suposo que ja tothom ha après la lliçó, i entenc que aquest any, si teniu aquesta regularitat de la primera volta, tindríem molts números, no?, d'aconseguir aquest èxit.
Sí, està clar, o sigui, la situació de l'any passat i la de fa dos és similar en quant al resultat, que ens quedem un punt només de la Final Four. Sí que és veritat que, com tu bé comentes, fa 2 anys vam perdre punts a casa, sobretot contra rivals baixos de la classificació. L'any passat va ser una mica diferent, perquè sí que acabes perdent els punts al camp de Legara a falta de 10 segons i al camp del Terrassa a 2 segons pel final, i és una mica més frustració. Són camps complicats que es pot perdre, però el com és el que ens va una mica enfonsar, i crec que, com tot, són aprenentatges. L'equip cada cop està més ferm, més fort en aquests últims minuts, sap el que ens ha costat arribar fins aquí, i bueno, sí, està clar que si igualem aquesta volta segur que formarem part del top 4, però bueno, ja et dic, hem d'anar com el tòpic marca partit a partit, perquè això és molt llarg, i la Lliga ja has vist que està molt igualada, i qualsevol camp és complicat, i tothom evidentment busca els 3 punts sempre.
I per acabar, per posar la cirereta al pastís, la Final Four il·lusiona, és evident, però també tenim una Copa del Rei al camp de Legara del 28 al 30 de març, on potser tocaria fer aquell pas de gegant, no?
Sí, totalment d'acord. Sí, és també un dels reptes que ens hem marcat a l'inici de temporada. Portem masses anys caient a primera ronda. Ja està clar que el sorteig, com diu la paraula, doncs no saps a quin rival t'enfrontaràs, i sí que ja que hem tingut una mica de mala sort, que sempre ens havien tocat, doncs, bueno, l'entrada ens va tocar el Polo, que era el campió de Lliga Rodar, fa dos també a Legara, que estava en un molt bon moment, de fet crec que és el que va acabar guanyant. Vull dir que, bueno, intentarem evidentment competir contra el rival que toqui, ara ja des d'una posició més privilegiada, i no tenim cap mena de por a cap rival, i que jugui a Legara en part també ens va bé, perquè tot i que no és evidentment el nostre camp, és un camp on estem acostumats a jugar-hi molt, i el fet de també no desplaçar-te, sempre tens el factor camp una mica menys a Catalunya, si et toca un rival que no és català, doncs a favor. Així que intentarem, evidentment, sí o sí, primer accedir a les semifinals, i a partir d'allà ja veurem. Però sí, tenim molt clar que la Copa també és un dels objectius d'aquest any.
Tenim aquí l'estudi Ramon Bernils, el guia carnicer, el tècnic de l'equip femení. Guille, no sé si li vols fer alguna pregunta a l'Uri o el veus massa i esteu avorrits de veure-us.
No, ho hem parlat, però la seva primera volta ha sigut espectacular, sens dubte. De fet, l'altre dia ho comentàvem, jo no sé si ell ho ha mirat, però no recordo una primera volta de tants punts de l'equip masculí. Vull dir, crec que de moment és una primera volta de rècord. I bé, sens dubte, si mantenen aquest to i sobretot aquests resultats, és evident que estaran a Final Four.
Moltes gràcies, amic.
Molt bé.
La veritat és que sí, hem fet una molt bona primera volta i són 6 punts més que la primera volta de l'any passat, que també va ser bona, vull dir que focus ara en la segona i a tope amb la sala.
Bon entrenador, mira estadístiques, això també és important, dominar els números. Doncs, Uri, moltes gràcies per atendre'ns en directe avui a l'Esport en Marxa, a gaudir ara d'aquestes mini-vacances fins al març, però bé, la temporada d'hoquei sala també engresca. Que vagi molt bé i molta sort.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Doncs aquest era Oriol Torres, i de l'entrenador de l'equip masculí a l'entrenador de l'equip femení, que és el Guille Carnicer. Guille, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Bé, l'última entrevista eres un home sense compromís. Bueno, compromís, sí que el tenies compromís en relació, però ara ets un home casat.
Sí, correcte. Ha sigut una primera volta intensa en tots els sentits.
Bé, una primera volta on el júnior és tercer. Només heu perdut un partit amb el Club de Campo. Sí que és veritat que n'heu empatat 5, que potser això són pel camí 8...
10.
10 punts que et deixes. L'equip està on tu creies que havia d'estar?
Bé, l'equip està en el camí del que penso que ha de ser un any de creixement. És evident que amb tots els canvis que hem tingut, nosaltres ja projectàvem un equip que ha d'anar de menys a més. Crec que està sent així i crec que tampoc està encara en el moment en què nosaltres voldríem. En quant als resultats, sí que és cert que evidentment tenim una mica l'espineta o la sensació de que hi ha hagut algunes jornades que haguéssim pogut sumar més. També és cert que penso que estem una mica on ens mereixem, vull dir que en aquest sentit jo estic satisfet, acabant el top 4 i més tal i com va començar la Lliga, penso que és un bon resultat. I de fet, ja et dic, penso que en el que ens hem de centrar és en el nostre creixement, en com estem jugant i competint, més que no tant la classificació, que ha de ser una conseqüència d'això primer.
Podríem dir que aquesta és la lliga més igualada dels últims anys, ho dic perquè el Club de Campos sí que és veritat que té 28 punts, però després tenim Atlètic 22, Junior 20, Polo 20, Egara 20, Real Societat 17, Sanse, si em permets, 15 punts, vull dir, no hi ha un salt.
Sens dubte. De fet, una cosa que hem parlat molt durant els mesos previs a la competició i durant la competició ho hem constatat, és que aquest any la Final Four serà barata de punts i molt cara d'equips. De fet, nosaltres anem tercers amb 20 punts, que són 5 menys que els nois, que van quarts. Crec que això dona una mica bona mostra de que el comportament de la Lliga femenina està sent molt diferent, entenent quan hi ha molts equips a la lluita per aquestes places de Final Four, el qual fa que els punts, pues, lògicament, també es reparteixin més, costi més sumar, hi hagi més equips implicats. Per això mateix penso que nosaltres una cosa positiva ha sigut el no perdre quasi bé res, només hem perdut amb el Club de Campo. I bé, jo evidentment projecto que la nostra segona volta ha de ser de més punts per seguir amb aquest creixement, està clar.
Hi ha hagut molts canvis, ha marxat jugadors importants, Júlia Estrapato,
la Carlota
Petxamé, la Gigi Oliva, l'Anna Serraïma, i bé, heu apostat, com sempre feu, per la joventut. Des del punt de vista d'entrenador, el lideratge que tenien aquestes jugadores és evident. Com a entrenador, has cercat lideratges o és una cosa natural que altres jugadores han d'agafar el rol o ja l'han agafat? O com es veu això des del teu punt de vista?
O sigui, tal i com ho entenc jo, no hem anat a buscar lideratges per incloure dins l'equip, sinó hem anat a buscar les jugadores que ens podien ajudar. Nosaltres, al final, per la nostra idiosincràsia, estem molt limitats en quant a la possibilitat de fitxar. Hem fet una incorporació, que en aquest cas sí que ha sigut pues, la Majo Granato, que és una jugadora top mundial, però la resta hem pujat a totes les jugadores del planter que pensem que tenen projecció per jugar a l'elit. Un cop feta la plantilla, llavors és evident que ens hem de replantejar doncs quines jugadores agafen aquests perfils de lideratge, perquè això és necessari en qualsevol estructura, i és evident que amb tots aquests noms que has dit, la Mariona San José també, que és una jugadora clau que teníem i veterana de l'equip B, doncs tot aquest forat pues, l'estem mirant d'omplir amb les jugadores joves que tenim ara.
Un Guille Cardisset, que a banda de ser entrenador del primer equip, també ha agafat la direcció general de la secció d'hoquei herba del júnior. Això implica, doncs, moltes coses, fer el seguiment fil per randa del planter, cercar sponsors, moltes més qüestions. Volia preguntar com et trobes amb aquesta nova experiència, i entenc que és més fàcil, no?, adaptar-te a un club que coneixes a la perfecció.
Bé, em trobo cansat però content. Han sigut uns primers mesos molt intensos, però sí, com tu dius, ha sigut fàcil en bona part perquè coneixia molt on em ficava, mai millor dit, i bé, ja et dic, disfrutant molt del dia a dia, encara intentar ordenar moltes coses. Bé, doncs és una posició que feia molts anys que el club no tenia, que penso que era necessària recuperar, no tant per mi mateix, sinó perquè crec que el club necessitava aquesta figura de lideratge. I et dic, doncs, intentant-ho endreçar perquè la meva vida sigui més fàcil a partir d'ara.
Preguntar-te, per exemple, el júnior organitzarà el campió d'Espanya absolut d'hoquei sala, el PAF 3, al febrer. Això també és una molt bona notícia, no només per l'hoquei sala i l'hoquei herba, sinó per la ciutat, no?
Totalment, totalment. De fet, és una cosa que ja fa anys que parlàvem que volíem organitzar. És una de les competicions més importants que organitza la federació, perquè fora de la Final Four i Copa del Rei, que són els grans tornejos d'herba, doncs segurament la competició més important que hi ha és el campionat absolut de sala. Ja fa anys que el nostre equip masculí, doncs, està tenint un molt bon paper, presència a fases finals, l'any passat arribar a semifinals, dos anys seguits, perdona, arribant a semifinals. Llavors, crec que, a més, és un bon moment també perquè, doncs, per poder apropar el nostre esport a la ciutat. Fer-ho a la Junta, al PAP 3, també ens permet fer-ho geogràficament en el nucli de la nostra ciutat, i a més amb un equip doncs que engresca i que ens fa tenir molta il·lusió d'aquest campionat.
Parlant d'aquesta similitud geogràfica, et volia preguntar sobre l'hoquei herba, que s'apropi o que estigui amb més relació amb Sant Cugat. Des del teu punt de vista, amb la figura de gerent, hi ha accions, hi ha alguna activitat pensada perquè la gent de Sant Cugat, doncs, s'apropi més a aquest esport?
Evidentment és un dels nostres reptes. Com a esport minoritari, una de les coses que ens volem trencar el cap és de quina forma apropem el nostre esport al màxim número de persones possible. Llavors, sí, evidentment una de les primeres coses que estem treballant i que volem fer és intentar incloure el hoquei herba com una de les activitats d'extraescolar de les escoles de Sant Cugat. Penso que, si bé és cert que Sant Cugat en si mateix és una ciutat amb multitud d'oferta esportiva, el hoquei és una de les més potents per tradició, per capacitat esportiva de competir a l'èlit dintre de la nostra pròpia ciutat. Llavors, bé, penso que hem d'aconseguir maneres de generar aquests ponts amb les escoles i permetre, doncs, que el hoquei, no, la porta d'entrada no sigui únicament a través del nostre club.
Per acabar, et volia preguntar sobre aquest projecte que s'està parlant d'un nou camp d'hoquei herba, per on estan els terrenys pràcticament del camp 1 d'hoquei herba del júnior. Si arribés això, per vosaltres seria un salt important, no?
Totalment, totalment. De fet, un dels nostres reptes és aquest. Nosaltres l'espai que tenim actualment és reduït. No tenim capacitat per posar un altre camp perquè no tenim aquest espai. Llavors, evidentment, el següent pas a nivell estructural com a club, com a secció, el farem en el moment en què puguem desbloquejar això i puguem disposar d'una superfície, d'un espai que ens permeti construir un tercer camp amb tot el que implicaria, perquè aquest projecte, doncs, ja no és només la presència d'un tercer camp, sinó la possibilitat de tenir, doncs, això, un estadi, poder disputar competicions internacionals, tenir una infraestructura, doncs, molt més potent, que també seria un salt considerable.
De moment això s'està treballant, diuen.
Sí, long term.
Molt bé. Doncs, Guille Cardisset, felicitats per aquest nou estat de casat.
Moltes gràcies.
També li fas extensible a la teva parella. I res, ara seguir treballant, descansaràs una mica d'hoquei herba d'entrenador, però amb la feinada que tens al damunt, segur que aturat no estaràs.
Pocs dies de vacances, sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per estar avui en directe i molta sort per aquest 2024 que acabi el 2025.
Que vagi molt bé, bon dia.
Esport en marxa. Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs continuem en directe aquí a l'Esport en marxa. Hem parlat d'hoquei herba i ara toca parlar de l'esport de la pilota ovalada. Això vol dir parlar de rugby. I us hem d'explicar que hi ha un documental, La història desconeguda, que ha estat seleccionat a competició oficial al Festival Internacional Barcelona Esports Film Festival. Aquesta història desconeguda, 100 anys de rugby a Catalunya, és un documental amable i emocionant que, més enllà del seu caràcter històric periodístic, compta amb una línia visual molt espectacular i innovadora, barrejant imatges d'arxiu, animació i entrevistes a jugadors i jugadores de primer nivell. Doncs bé, anem a parlar amb el seu director. Ell és cap de premsa de la Federació Catalana de Rugby i, òbviament, qui millor que ell per parlar d'aquest documental on, atenció, hi tenim presència santcugatenca, no només amb personatges, sinó també amb localització. Francesc Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns què has preparat en aquest documental.
Bé, doncs, amb l'excusa o aprofitant l'efemèride que a Catalunya es compleixen 100 anys, que des que es juga a rugby, des del 1921, que es va començar a jugar a Sant Boi, concretament, doncs com que la federació celebrava el centenari, vam pensar que seria una bona ocasió per fer un primer documental, que és el primer documental que es fa sobre el rugby a Catalunya, i l'objectiu, bàsicament, és explicar a la gent que no sap el rugby, que no el coneix, que a Catalunya, lamentablement, és molta, doncs explicar-los de què va això, és a dir, com des de dintre, des de la gent del rugby, com viu aquest esport que té unes peculiaritats molt, molt interessants. I llavors la intenció és aquesta, és una mica... Sí que hi ha trets històrics en el documental, sí que es repassen certs moments de la història del rugby de Catalunya, però sobretot és explicar des d'un punt de vista bastant emotiu, emocional més que emotiu, de què va el rugby.
Tenim presència de santcugatenca, la Guinardera crec que és un dels de les localitzacions, i també jugadores del rugby Sant Cugat?
Efectivament, sí. I surten la Carla Rodríguez i la Bea González. La Bea em sembla que aquest any ja no està jugant, que ja està a l'INEF, però la Carla sí, la Carla és una mítica d'aquí de Sant Cugat, s'ha format des que és ben petita, a la Guinardera, i surten les dues jugadores de Sant Cugat, efectivament, i també hi surt el Joan Lozada, que és exjugador de Sant Cugat, però que, o sigui, va estar jugant al Barça, però també va començar a jugar a Sant Cugat i després va ser olímpic, internacional amb Espanya, etc. I de fet el Joan no només hi surt, no només hi participa com a testimoni, per dir-ho així, com a personatge, sinó que a més ha sigut el director de fotografia del documental, i això comentaves a la introducció d'aquesta factura visual espectacular, etc. Doncs és gran part d'aquesta responsabilitat és del Joan.
Fareu coincidir aquesta presentació del documental amb la nit del rugby català, no?
No, la presentació la farem coincidir amb quan s'estrena el festival.
Sí, perdona, volia dir que serà un dels atractius també en aquesta nit, no? D'alguna manera?
Exactament, sí. O sigui, el que ens han dit des del festival és que hi ha un dia, que serà el dimecres 19 de febrer, que serà temàtic pel rugby, per dir-ho així, i s'estrenaran, no sé si s'estrenen perquè em sembla que ja s'han estrenat, reproduiran dos curts de sobre el rugby, i després anirà la nostra pel·lícula al Cine Girona de Barcelona, i per tant farà com una tarda de cine temàtic de rugby.
Molt bé, doncs, Francesc Gómez, director d'aquest documental, La història desconeguda, 100 anys de rugby a Catalunya, a veure si hi ha sort en aquest festival, però sens dubte que recopilar amb aquestes imatges, amb tot el que ens ofereix, doncs té molt de mèrit, i endreçar la història no és gens fàcil. Que vagi molt bé, gràcies per estar avui en directe aquí a l'Esport en marxa, i donaré un cop d'ull, segur que té molt bona pinta. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa. Hem parlat d'hoquei herba, hem parlat de rugby i ara volem parlar de futbol, perquè ahir a la tarda al Camp de la Farga es va disputar un derbi santcugatenc a la tercera catalana del grup 7, amb un partit força interessant entre dos conjunts que opten de moment a lluitar per l'ascens. Ens referim al Júnior i a la Farga. Un partit que va acabar amb triomf 1-4 del Júnior davant la Farga i que deixa el conjunt santcugatenc com a líder d'aquest grup 7 amb 24 punts, seguit de la Maurina Gara amb 23, 20 Can Fatjó i 19 la Farga. Un conjunt santcugatenc, la Farga, que fa pocs anys que milita aquesta tercera catalana amb un ascens històric i amb un grup 7 que juga aquest any. L'any passat estaven al grup del Baix Llobregat i que de moment està fent molts bons números. És moment de parlar amb el seu tècnic, que és en José Antonio Ruiz, tècnic de la Farga. José Antonio, bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Bé, suposo que 24 hores menys d'haver disputat aquest derbi, d'aquesta derrota, un entrenador segur que encara li dona voltes a aquest partit, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, com és natural i com és obvi, els entrenadors ja sabeu, no?, quan acaba el partit no deixen de pensar, i clar, evidentment, però sempre l'ànim d'aprendre, no?, dels errors i de veure de seguir treballant i lluitant. Vull dir que al final s'aprèn d'aquestes experiències, per negatives que siguin, no?
Resultat 2-4, és just el marcador o no?
Pues, a veure, jo crec que ens van enfrontar un equip realment molt bo. El Júnior és una plantilla molt bona, segur és un claríssim candidat a pujar a la categoria. Crec que el resultat, sota el meu punt de vista, pot ser una mica voltat, però just, perquè en definitiva el Júnior va fer un bon plantejament, nosaltres vam fer tot el possible, competir com sempre, però bueno, realment el resultat pues, és el que és i ja està. Pot ser una mica voltat, però correcte.
Després 11 jornades, està en quarta posició, us esperàveu aquest inici?
Pues sincerament no, entre altres coses perquè tenim un equip molt jove, recent pujat de la categoria juvenil, com sabeu nosaltres al club d'aquest equip els fitxatges són exalumnes del propi col·legi, que són jovents, i pràcticament el 50% de la plantilla és molt jove, no?, juvenil, i realment sempre pitjant la xerra, pues, el nostre això és més humil, però bueno, les coses estan bé, sempre en humilitat, i repeteixo, sempre en humilitat, i seguim treballant perquè no ens hem d'enganyar, el nostre objectiu continua a ser la consolidació de la categoria, és la tercera temporada, i és el nostre repte, i fer créixer els jugadors esportivament, com a persones, i seguim lluitant.
Donar un cop d'ull aquest any a la classificació, hi ha un canvi important, i és que el campió puja a categoria, el subcampió i els 6 millors tercers de tots els grups de la tercera catalana fan la promoció. Això, d'alguna manera, dona més opcions als equips per tenir aquesta ambició de pujar?
Mira, nosaltres el que sí que volem ara és no avançar coses, sinó seguir pas a pas, sempre ha sigut la nostra filosofia, no ho dic de forma gratuïta, és la realitat. El principal i el principal repte és seguir consolidant i treure, sota el meu punt de vista, no sé, és difícil perquè ara crec que la salvació està bastant cara, però els 35-38 punts de la salvació l'abans possible i després continuen els reptes. Per ara el començament és bo, la lliga és molt llarga, pràcticament portem una mica més del 30%, i pensant aquestes coses ara realment crec que no és bo, seria contraproducent i és millor seguir treballant, que és el que hem de fer, competir, sense oblidar-ho, no perdre els valors d'aquest equip i continuant pues, competint i lluitant.
Per acabar, donant un cop d'ull a la classificació, tenim Júnior líder, Maurina segon, Can Fatjó tercer, quart la Farga i cinquè Badia del Vallès. D'aquests rivals, creus que sobre el paper són els que en teoria han de lluitar per pujar?
Bueno, difícil, però sí que són, de lo que portem de lliga en aquests moments, els equips que sota el meu punt de vista ho estan fent bé, però recordem que la lliga una de les competicions segurament la més justa perquè és la més llarga i la que compensa i que lluirà moltes coses. Per tant, fer-nos candidats segurament qualsevol dels quadres són molt bons d'estar allà amunt i clarament ser un candidat a pujar.
Doncs molt bé, José Antonio Ruiz, gràcies per dedicar-nos aquests minutets a aquest conjunt La Farga, tercera temporada consecutiva, tercera catalana, amb jugadors que són exalumnes o que es nodreixen del futbol base que té el club, i de moment molt bona feina, i esperant i desitjant que l'equip continuï amb aquesta regularitat. Que vagi molt bé i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, una abraçada a tots. Gràcies.
Fins aquí aquest Esport en Marxa. Com sempre, si tot sona bé, és gràcies a la feina de Roc Casas, més conegut com a DJ Houses, això us ho explicarà en una altra ocasió, un altre perfil, però sens dubte, com sempre, bona música. I que us ha parlat Joan García, nosaltres hi tornem dilluns vinent, i atents a aquesta jornada del cap de setmana, reduïda, amb pocs equips que participaran, però que hem d'estar atents al doble compromís, per exemple, del Volei Sant Cuat o de l'Embol Sant Cuat, que juga a partit aquest dijous. Que vagi molt bé, la informació continua com sempre als diferents butlletins horaris, a cuat.cat i també a les xarxes socials. Ara us deixem amb el Faves Contades, al magazín de Cuat Media. Ràdio Sant Cuat, que vagi molt bé, adeu-siau.
Porta en marxa.